Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
S'està parlant i molt aquests dies del xat GPT. Darrere d'aquest nom s'amaga un sistema d'intel·ligència artificial molt avançada que és capaç de respondre qualsevol pregunta i alhora mantenir tot tipus de converses. La màquina ha estat entrenada a partir d'una enorme quantitat de dades de text obtinguts d'internet durant anys, incloent-hi notícies, converses, llibres, pàgines web, entre d'altres fonts. ChatGPT ofereix tot tipus de funcions i és capaç de redactar en segons des de documents, preparar una ruta turística per Roma o avisar-nos de qui és el millor plan per celebrar el nostre aniversari. Fins i tot, aquesta setmana, atenció, coneixíem que un home de Tailàndia va guanyar un premi a la loteria aconsellat per la intel·ligència artificial. Això sí, només va guanyar uns escassos 53 euros. Comptat així, sembla que els humans hem trobat el nostre millor aliat, el sistema que sempre estarà al nostre costat per ajudar-nos. Però cada vegada sorgeixen més veus que ens alerten del cas contrari. Cada vegada hi ha més especialistes i científics espanyols que parlen de limitar la seva evolució i parar-ho un temps perquè ens pot portar a un camí perillós. Això ens porta a preguntar-nos si hem de confiar en aquesta nova tecnologia i hem d'invertir més a fer-la més forta o, tal vegada, hem de parar el seu desenvolupament per a fer canvis dins del sistema perquè no es torni tan feroç que ens arribi fins i tot a menjar. Benvinguts a la Linterna a COPE Catalunya i Andorra. Us parla la Montse Rodríguez.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I la previsió del temps. Entrem en un nou període càlid que dispararà les temperatures cap a valors que desafiaran de nou els 30 graus de l'abril. Ens desplaçarem cap a un ambient de segona quinzena del mes de maig, que seran els valors que tindrem durant el que queda de setmana. S'espera en els propers dies un canvi de temps, de cara sobretot a dissabte vinent, de la mà d'un sistema frontal actiu que podrà regar la meitat oest de Catalunya i tot el Pirineu. Serà un sistema frontal més actiu de les darreres setmanes. Esperem que no es dilueixi el pronòstic de pluges a mesura que s'acosti el dia. I per Sant Jordi, ara per ara, toquem fusta, dia assolellat, amb algun ruixat puntual al Pirineu. I pel que fa a les temperatures, doncs dijous entrarem en un període càlid que podrà desembocar la setmana que ve en calor de ple estiu, amb màximes, atenció, properes als 35 graus. A les 7 de la tarda i 3 minuts ens desplacem fins al Servei Català del Trànsit per saber si hi ha algun tipus d'incidència a les carreteres catalanes. Servei Català del Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Per una banda tenim un parell d'incidències que volem repassar. Aquest accident que s'ha produït a l'autopista AP7 a la zona de l'Aldea, que talla carril en direcció sud i provoca aturades d'un parell de quilòmetres. I les obres al tram de Cervera, aquí a l'autovia A2, ara amb retencions de 3-4 quilòmetres en sentit Barcelona. Per l'altra, tenim les aturades ara més o menys habituals en aquestes vies que envolten Barcelona, destacant la C58 i la C33 molt carregades d'entrada a Barcelona, ja des de Montcada i Reixac, més de 4 quilòmetres per accedir al nus de la Trinitat, per accedir a les rondes de Barcelona. I a l'extrem sud també parlem de retencions. Aquí a l'autovia A2, per exemple, a tram de Cornellà-Sant Joan d'Espí, en sentit Martorell, també a la zona del Vallès, doncs l'AP7 i la B30 carregades amb trànsit entre Cerdanyola i Barberà en totes dues direccions. És tot des del Servei Català de Trànsit.
I d'aquí un moment a la Linterna COPE ens farem ressò d'una cosa que ja estem explicant al llarg del dia, i és saber com és el dia a dia d'un malalt d'ELA i com ho gestiona la família. Estem parlant de que a Catalunya s'estima que hi ha unes 400 persones afectades i uns 4.000 a tota Espanya. Avui parlem de tot plegat amb en Sergi Toni, també amb el doctor Miguel Ángel Rubio, que és el cap de la unitat de l'ELA de l'Hospital del Mar de Barcelona.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Coches que vuelan, robots que cocinan, dispositivos que hablan, relojes que llaman y resultados médicos que llegan en un instante. Lo has oído bien. En Creu Blanca disponemos de un servicio digital de citas médicas y recogida de resultados para que en menos de 48 horas tengas tu diagnóstico. Pide tu cita en creublanca.es o llama al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
tienen en común fiesta de aniversario, comida familiar, cena con amigos, con una boda, un congreso o una inauguración? El Catering La Yoca. Desde un coffee break a una cena de gala, pasando por un aperitivo, un menú de empresa o un buffet, todo solucionado con Catering La Yoca. Infórmate en el 93-689-1381 o en layoca.com. Catering La Yoca te lleva a la fiesta donde tú quieras. Recuerda 93-689-1381 o en layoca.com.
En Desocupa nos encargamos de todo el proceso de desocupación para recuperar tu propiedad de manera rápida y efectiva. Desde la investigación hasta la recuperación de la propiedad, con un departamento jurídico propio que te proporcionará la tranquilidad y seguridad que necesitas. Llámanos al 93 494 35 40 o entra en desocupa.com y te ayudaremos.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oferta, te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
COPE Cataluña y Andorra.
Catalunya i Andorra, t'estem explicant com és el dia a dia d'un malalt d'ELA i com ho gestiona la família. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Montse.
A Catalunya, Sergi, s'estima que hi ha unes 400 persones afectades i uns 4.000 arreu d'Espanya, oi?
Sí, són les xifres actuals facilitades per diverses associacions com la Miquel Baix, que treballa i cuida a malalts d'aquesta malaltia. Avui a Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, ha estat un de les 400 persones que a Catalunya està afectada d'ELA, que es diu Jesús Marín, té 76 anys, és veí de Vilanova i la Geltrú. Fa un any, el passat mes de maig, va començar a patir problemes musculars i el diagnòstic final va ser duríssim. Malalt en d'ELA. Va necessitar una traqueostomatia per tenir el pulmó afectat, perquè amb ell es va iniciar aquesta malaltia via pulmonar, quan habitualment els símptomes inicials és per una pèrdua de mobilitat, per molèsties a les cames i als turmells, per caigudes imprevistes o també per rampes musculars. Començava una nova vida pel Jesús Marín, amb la incertesa diària de la evolució de la malaltia i amb un pronòstic molt dur, i ell ens ha recordat aquest pronòstic i sobretot el que ha demanat és investigar. Mèdica.
Més investigació, més dedicació, més diners en aquest tema, perquè actualment no hi ha cap ni medicació ni perspectiva de res. Jo sé que des que me la van detectar tinc entre 2 i 5 anys de vida.
Entre 2 i 5 anys de vida al seu diagnòstic. Recordem que la ELA ha tingut ara molta visibilitat a causa de malalts que han tingut molt significat al públic. Recordem el periodista Carlos Matallanas, o bé a Jordi Sabater, molt actiu a xarxes socials, o l'exjugador del Futbol Club Barcelona i entrenador d'altres equips del Celta, Osasuna i Girona, Juan Carlos Unzué. Com dèiem, a Jesús Marín, 76 anys, és un malalt més. Ell necessita que hi hagi doncs, un familiar al seu costat les 24 hores. Ha estat la Fundació Miquel Baix que li ha facilitat la cadira elèctrica que necessita.
Perquè no puc caminar, no puc agafar pes, no puc fer moltes coses que feia abans. Llavors, per moure'm, doncs, he d'anar amb cadira elèctrica. I aquesta me la va proporcionar l'associació Miquel Baix. I a més he d'estar acompanyat permanentment. Clar. Aquí al costat està la meva dona, perquè sempre, sempre m'ha d'estar al costat. No la deixen ni baixar la brossa al contenidor que està davant de casa.
On es darà una falta d'ajudes específiques pels malalts d'ELA per part de les administracions públiques, ja siguin locals, autonòmiques o del govern central. Valga, posem un exemple. Vox va presentar el 2021 una moció al Parlament de Catalunya que va ser finalment votada el 2022, l'any passat, per millorar les ajudes específiques per a aquests malalts. Però la moció va ser refusada no pel seu contingut, sinó per qui la va presentar. Així ens ho ha recordat la diputada de Vox al Parlament, la doctora María García Fuster, al informatiu migdia de COPE Catalunya.
Pedíamos básicamente cosas de sentido común, que es la primera es reconocer el estado de dependencia de grado 3, nivel 2, a todos los enfermos de ELA que aumentasen la prestación mensual un 30% hasta llegar al mínimo interprofesional, porque hay que tener en cuenta que estos pacientes no pueden trabajar. Junts, Esquerra, Podemos, el PSC, la CUP, son grupos que votan en contra de todas nuestras propuestas por este ridículo cordón antidemocrático que nos hacen.
El Parlament de Catalunya, per tant, va refusar aquesta moció de Vox, reitero, no pel contingut de la mateixa, que és la que s'hauria de debatre políticament, sinó únicament pel qui la va presentar. Evidentment, la ELA és una malaltia que se n'ha de parlar.
Sí.
400 persones afectades a Catalunya i és molt important tant el diagnòstic precoç com també la investigació mèdica que s'estan realitzant des de diversos hospitals de Catalunya.
Doctor Miquel Ángel Rubio, cap de l'unitat de l'ELA de l'Hospital del Mar de Barcelona. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Escolti'm, si parlem d'ELA, estem parlant de quin tipus de malaltia?
Bueno, la ELA és una malaltia neurodegenerativa, que aquesta paraula ja el que ens indica és una malaltia que va progressant, va avançant en el temps. A diferència d'altres malalties neurodegeneratives, com és el Parkinson o l'Alzheimer, en aquesta malaltia els símptomes, la clínica que tindran els malalts, bàsicament serà derivada de la pèrdua de funció motora de diferents parts del cos, ja sigui la part motora relacionada amb caminar, amb la mobilitat de les mans, al parlar, a l'empassar, o fins i tot amb els músculs relacionats amb la respiració.
És fàcil confondre aquesta malaltia, sobretot als inicis, amb alguna altra, fins que s'arriba al diagnòstic de que aquesta persona pateix ELA?
Sí que és veritat que hi ha un retras diagnòstic inherent a la malaltia, donat que la manera de debutar, d'iniciar-se els símptomes, poden ser molt variats en funció de quin sigui la localització d'aquest dèficit motor. És molt diferent si comença per una mà, que si comença per una cama, si comença per tenir problemes per parlar. Doncs llavors els malalts, les famílies, acostumen a anar a diferents especialistes.
Sí.
I habitualment solen trigar fins a arribar al neuròleg, no? Una persona que ens ofega amb freqüència i que nota que té algun problema al turmell, doncs habitualment anirà abans al traumatòleg o al metge rehabilitador abans d'arribar al neuròleg.
Quines són les proves diagnòstiques que es realitzen, doctor?
Sí que no hi ha un biomarcador diagnòstic, és a dir, no hi ha una única prova que doni el diagnòstic de la malaltia, sinó que el diagnòstic està basat en una sèrie de criteris que ha de complir el malalt, criteris clínics, criteris de diferents exploracions, i sobretot les exploracions complementàries també van encaminades a descartar altres possibles malalties que poden explicar els símptomes dels malalts. Habitualment, les proves més comunes que se'n fan, a part d'analítiques, proves d'imatge, com una ressonància magnètica, és també l'electromiografia, un estudi neurofisiològic.
Abans parlava el meu company Sergi Tor que l'esperança de vida d'aquests malalts va d'entre 2 i els 5 anys. És tan ràpida la degeneració muscular d'aquesta persona que pateix ELA?
Correcte. Sí que la supervivència mitja s'estima en aquesta franja que vostè ha comentat. Des de que s'inicien els símptomes, cal pensar que la malaltia, evidentment, el cos s'inicia molt abans de que després es manifesten els símptomes i habitualment són aquesta mitja d'entre 2 i 5 anys. Hem de tenir en compte, però, que si existeix aquesta franja mitja és perquè sí que és veritat que el gruix de malalts s'ajustaran a aquest termini, però ja hauran malalts que vagin més a poc, aquesta progressió, aquesta neurodegeneració, i llavors la seva supervivència vagi més enllà dels 5 anys, hi ha un 10% que viu més enllà dels 10 anys, però també l'altre extrem, no? Podem tenir malalts amb l'esperança de vida molt més curta, no? En termes de 6 mesos o un any, fins i tot des de l'inici de les primeres manifestacions clíniques.
Coneixem darrerament més casos d'homes, sobretot els que estan donant visibilitat a persones públiques, com és el cas de Juan Carlos Unzué, però és una malaltia que afecta per igual a homes i dones?
Sí, afecta tant a homes com a dones, tot i que sí que és veritat que hi ha un lleu predomini d'homes respecte a dones, però la diferència realment és lleugera. També pot afectar a totes les edats, tot i que de nou, el més freqüent és que, per exemple, es doni en edats de 50-55 anys de mitjana, però això no treu que puguem tenir menors afectats en 30 anys, 40 anys, 80 anys.
La medicina, ara per ara, és l'únic remei que hi ha per aquesta malaltia de l'ELA, perquè recordem que no té cura. És la medicació, no? I esperar i el temps que digui el que hagi de dir, no?
Bueno, nosaltres sempre diem que la malaltia té dos tipus de tractaments. El tractament farmacològic i el tractament no farmacològic. El tractament farmacològic és el que tothom entenem, no? Per medicació, pastilles, etcètera. Sí que és cert que en aquest sentit a Europa només disposem d'un sol fàrmac que ni atura ni reverteix els símptomes ni la malaltia, sinó el que fa és enlentir aquesta progressió. Tot i tenir això, cal tenir en compte que tenim una altra mesura molt important i que té un impacte actualment tant o més important fins i tot que els fàrmacs, que és l'assistència dels malalts dintre de les unitats multidisciplinars, aquestes mesures no farmacològiques que comentava. És que s'ha vist que el fet de que un malalt és una malaltia que és prou complexa i necessita de diferents especialistes per poder donar respostes a la complexitat i a les complicacions que surten pel camí, el fet de visitar-se, d'acollir-se a tants especialistes al voltant del malalt, s'ha vist que també té un impacte sobre la supervivència dels malalts.
Doctor Miguel Ángel Rubio, cap de la unitat de l'ELA de l'Hospital del Mar de Barcelona, gràcies per haver estat amb nosaltres i gràcies per ajudar a tanta gent que ara mateix està a les seves mans i que gràcies a vostè estan portant la malaltia d'una altra manera. Gràcies, doctor Rubio.
Moltes gràcies a vosaltres.
7 de la tarda, 18 minuts, i d'aquí un moment parlarem d'una altra història totalment diferent. Parlarem sobre els creuers. La contaminació i la massificació turística ja fa temps que planeja sobre la ciutat de Barcelona i ara, amb l'inici de la temporada, torna a agafar força. Avui ho volem analitzar. Des d'ara i fins al desembre, atenció, el port de Palamós, per exemple, rebrà 56.000 creueristes. El de Barcelona té programats uns 800 creuers amb un 58% que inicien rutes a la ciutat i un terç són considerats de luxe. I al port de Tarragona esperen rebre uns 98.000 creueristes. Avui us expliquem què és el que està passant exactament amb la companya Yolanda Bernal i també amb l'Ariadna Cotén, que és membre de Zero Port i de la campanya Stop Creuers.
En Obramat tenemos más de 20.000 productos en stock y sabemos que todos no caben en tu furgoneta, pero sí en tu mano. Descubre el nuevo catálogo de Obramat 2023 con más de 2.000 novedades, marcas profesionales a los mejores precios de la zona y con código QR para tener los precios actualizados todo el año. Corre a tu almacén Obramat y no te quedes sin tu catálogo. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
S'acosta l'estiu per als turistes, ja fa temps que omplen els carrers de les principals ciutats. Comença també la temporada de creuers i, de fet, el port de Tarragona fa uns dies ja va arribar el primer. Com cada any, per aquestes dates es torna a obrir el debat sobre el turisme massificat i els creuers, amb veus a favor i veus en contra. A Barcelona, l'alcaldessa Ada Colau aposta per reduir a la mínima expressió aquest tipus de turisme, els creuers, perquè diu que generen poc benefici i col·lapsen la ciutat. Però què diu el sector? Què diuen les companyies de creuers? Yolanda Bernal, bona tarda.
tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, hem parlat amb una d'aquestes companyies, MSC Cruceros. Fernando Pacheco és el seu secretari general. I el que ha fet és contestar amb xifres el que són opinions, com la d'Ada Colau en contra dels creuers. Al port de Barcelona, només aquesta companyia preveu un estiu de rècord, amb 3 vaixells sortint cada setmana, i la previsió és de 500.000 de passatgers durant tot l'any, entre gener i desembre. Uns passatgers que també són un turisme de qualitat que deixen diners a la ciutat.
Por un lado aportamos el 4% del volumen de turistas, pero por el otro aportamos un 13% de todos los impuestos que recauda la ciudad de Barcelona en concepto de turismo. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente quiere decir, para los números son números y no hay lugar a la opinión.
Sobre la taxa turística, Fernando Pacheco assegura que no influeix en els seus clients perquè aquesta taxa l'assumeix la companyia, no el passatger. Les companyies de creuers estan disposades a tenir un debat constructiu sobre el present i el futur d'aquest tipus de turisme, però un debat serè i, com diu Fernando Pacheco, on totes les parts puguin dir la seva.
Obviamente, MSC Cruceros quiere estar en la ciudad de Barcelona, quiere crecer, pero también quiere convivir de manera confortable para todos los ciudadanos, para el ayuntamiento, para todas las instituciones. Entonces, lo único que pedimos es un debate, una mesa, con todas las instituciones implicadas, desde el ayuntamiento, pasando por las asociaciones vecinales, así como las instituciones privadas como somos nosotros.
En contra dels creuers hi ha l'argument de la massificació de turistes, però també el de la contaminació, oi? Exacte, i en aquest sentit hem de dir que estan creixent els vaixells propulsats amb gas i, a més, la majoria té menys de 10 anys. La indústria en aquest sector està canviant molt. Alba Colet és la responsable comercial de Global Ports Holding al Port de Tarragona. Insisteix en que hi ha una aposta clara per reduir la contaminació.
La indústria està evolucionant moltíssim, estan buscant mètodes per sobretot, no, estem anant cap a l'electrificació i també cap al gas natural liquat, i cada vegada més tota la flota de creuers està implementant aquestes millores. Per tant, tant des dels, no, els ports com els creuers estan implementant millores per poder anar a reduir aquestes contaminacions.
I un exemple d'aquesta aposta és que el Port de Tarragona està treballant per electrificar el moll Balears i, de fet, una part ja està feta. Les perspectives aquí a Tarragona són molt bones, tindrà 56 escales, a Barcelona hi ha programats uns 800 creuers i el Port de Palamós rebrà 56.000 creueristes. Parlem amb Ariadna Cotent, membre de Zero Port i de la campanya Stop Creuers. Ariadna, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda i gràcies per convidar-nos.
Gràcies a vosaltres. Per la gent que no us conegui, com i quan va néixer campanya Stop Creuers?
Stop Creuers és una campanya que l'hem iniciat amb quatre plataformes dels moviments socials. La plataforma Zero Port, Ecologistes en Acció, Stop Creuers Tarragona, l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic i la Xarxa de Justícia Climàtica, i la vam començar a iniciar la tardor passada ja en previsió de fer la campanya, doncs, aquesta primavera del 2023, de cara a l'augment dels creuers.
I hi ha molta gent que forma part d'aquest Stop Creuers?
Sí, perquè cada una d'aquestes plataformes engloba cada una d'elles al voltant entre unes 50 i unes 100 entitats. És a dir, que estem parlant de més de 200 entitats que donen suport a la campanya. Sí, hi ha molta gent darrere.
Ariadna, si diem Stop Creuers, això vol dir que no esteu d'acord amb aquest turisme de creuers? Explica'm-ho.
Sí, nosaltres ens diem Stop Creuers precisament per això, perquè no estem d'acord amb el turisme de creuers i realment amb la situació actual que estem d'emergència climàtica, també ambiental i també de crisi energètica, perquè és així, creiem que és un sector totalment prescindible, que per molt que ens diguin dades, al contrari, realment aporta molt poc a la ciutat, qui afavoreixis els quatre oligopolis que controlen el mercat global de la indústria del creuer, i és un sector molt contaminant i que a sobre turistifica més encara la nostra ciutat, que ja està molt, molt saturada de turistes.
Hi ha estudis que parlen sobre aquesta contaminació, perquè avui en dia es parla que hi ha vaixells propulsats amb gas i també que la major part tenen menys de 10 anys de vida, però n'hi ha dels que contaminen encara en plena mar.
Clar, la gran majoria són dels que contaminen. La gran majoria no porten gas natural liquat. La gran majoria el que porten, de fet, és un fuel oil pesant, que és 100 vegades més tòxic que el diesel que fem servir amb els cotxes i els camions, que està inclús prohibit en ports europeus del Mar Nord i del Mar Bàltic. Hi ha una zona restringida que no permet que es faci servir aquest fuel oil. I aquest fuel oil és el que fan servir els vaixells aquí a la Mediterrània, la gran part d'aquest fuel oil, que té un alt contingut de sofre a sobre. De fet, sí que és veritat que comencen a haver-hi vaixells amb gas natural liquat, que, a veure, no deixa de... No, solució com a tal, doncs, no és molt. Potser ho és en el sentit de les partícules que, realment, doncs, el gas natural liquat, doncs, hi ha una part de la contaminació, com les partícules o com l'òxid de sofre, doncs, que realment no el té. Però no deixa de ser un combustible fòssil i, a més, que té un altre problema, que el gas natural liquat deixa anar a matar a l'hora de fer servir. I el metà és un gas que encara provoca més canvi climàtic, més que el CO2, és a dir, que no té molt bona solució. I hi ha altres solucions que van donant, però realment la majoria de la flota encara va amb fuel oil. Sí, sí.
Avui llegia que el president de la Generalitat, el senyor Aragonès, defensa com a objectiu reduir els vaixells que només facin escala per unes poques hores, que només sigui un port, el de Barcelona, com d'arribada i de sortida.
Clar, nosaltres això ho veiem, no li veiem gens el sentit, perquè clar, està pensat només des del punt de vista dels possibles beneficis, entre cometes, que es puguin portar a la ciutat. Però al final, totes els impactes que són molt més grans si realment són creuers d'arribada i de sortida. Per què? Perquè primer, aquests turistes que arriben al creuer arriben normalment amb avió, és a dir, que també tenim la contaminació extra dels avions que van i venen. A veure si al final el que voldran és fer l'ampliació de l'aeroport per portar creueristes, perquè és que si no, i els avions contaminen més. Després, perquè aquesta gent s'estan un o dos dies, en comptes dels altres, que s'estan 4 hores només, s'estan un o dos dies a la ciutat i acaben tensionant més tot el mercat immobiliari de la ciutat, amb lloguer de pisos, amb estància a Barcelona... És a dir, que al final nosaltres creiem que tota la part bona que pot tenir que s'estiguin més dies o que siguin inici o final, doncs s'acaba perdent amb la part de contaminació i l'impacte que té. Nosaltres no acabem de veure.
Doncs queda dit, Ariadna Cotent, membre dels aeroports i d'aquesta campanya Stop Creuers, sort i en continuarem parlant. Gràcies.
Moltíssimes gràcies. Gràcies.
Les 7 de la tarda, 27 minuts. Això és La Linterna, COPE, Catalunya i Andorra. En Telefónica están de celebración porque hoy cumplen 99 años. 99 años acercando su tecnología para que todos tengamos más oportunidades. Y es que en Telefónica están convencidos de que se ha progresado más como sociedad cuando se ha logrado conectar el talento y la creatividad humana con la tecnología.
¿Esto está funcionando ya? ¿Sí? Ah, vale. Hola, Teresita. Ya puedo mandarte los audios que tanto te gustan. Estarás contenta, ¿no? Como tú querías. Dime si el fin de semana vas a venir al pueblo.
En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para que el 83% de la población disfrute del 5G y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica. Cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
Según el EGM, seguimos siendo los números uno del deporte con tiempo de juego y el partidazo de COPE.
Gracias, gracias, gracias.
1.715.000 oyentes, seguís haciendo que Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño sean líderes los fines de semana con tiempo de juego.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En primera.
Y 753.000, seguís haciendo que Juanma Castaño sea líder cada noche con el partidazo de COPE.
La UEFA puede sancionar al Barça solo por el hecho que...
Por eso te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en los números uno del deporte.
Estem a
prop de 7:45 de la tarda. Això és La Linterna i ara arriba l'última hora informativa amb Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, t'explico a aquesta hora que els Mossos d'Esquadra han detingut a un agent del cos presumptament per haver fet tocaments a una dona discapacitada intel·lectual a l'Hospitalet. L'home passarà demà a disposició judicial. La dona d'uns 30 anys va denunciar divendres que un veí l'havia agredit, la va assistir aquest agent detingut. Dies després va tornar al pis de la dona i li hauria fet tocaments. Els taxistes han sortit aquesta tarda satisfets de la reunió amb la directora de l'aeroport del Prat i l'assemblea que hi ha prevista per demà preveu suspendre les mobilitzacions. Aena s'ha compromès a tirar endavant algunes de les reclamacions del sector, com una nova senyalització lluminosa o l'obertura d'una segona rampa per facilitar l'accés dels viatgers als taxis. Tot i aquesta entesa, el que no s'aturarà de moment és el patrullatge dels taxistes al vestíbul de la terminal 1 per evitar la presència de conductors pirata. I la patronal Pimec de la petita i mitjana empresa ha convocat una trobada amb els sectors afectats per les actuals restriccions per la sequera. Serà el proper 5 de maig. Demanaran ajudes directes que compensin a les empreses perjudicades i es proposaran també mesures per afrontar la situació.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Gràcies, Yolanda.
Que vagi molt bé.
I ara arriba l'última hora esportiva i ho fem amb el company Albert Díez. Albert, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Montserrat, bona tarda. Què tal?
Doncs bé, i amb ganes de saber què passa amb Joan Laporta, perquè s'ha explicat a la seu de la Lliga de Futbol. Què ha passat?
Sí, en una assemblea extraordinària, bàsicament per parlar del cas Negreira, d'altres temes, però bàsicament el focus era el cas Negreira i era necessari escoltar el Futbol Club Barcelona, en aquest cas el seu president al capdavant, Joan Laporta, i aquesta reunió d'unes dues hores més o menys ha servit per aclarir ben poca cosa. Després d'aquesta reunió ha sortit el president de la Lliga, Javier Tebas, ha dit que el Barça no ha aclarit res, ha deixat clar Javier Tebas que ell no creu que el Barça hagi comprat àrbitres, però sí que és cert que hi ha unes quantitats que s'han mogut que no estan clares perquè s'han fet servir més enllà dels informes que diu el Futbol Club Barcelona que havia confeccionat l'exvicepresident dels àrbitres, també el seu fill. Segon gran titular que deixa Javier Tebas: no es canviaran les fórmules econòmiques pel possible encaix de Leo Messi. Saps que s'està parlant molt del retorn al Futbol Club Barcelona de Leo Messi. Tot en la jornada on el Girona decideix no presentar recurs al comitè d'apel·lació per la sanció d'un partit al Tati Castellanos, avui competició ha decidit no acceptar les al·legacions del Girona a la groga que va veure el davanter argentí al partit davant l'Elx, és a dir, que es perdrà l'enfrontament de dissabte a camp del Valladolid. I avui estem molt pendents, Montserrat, de dos partits de bàsquet. Ara a les 8 del vespre el Joventut rep l'Apoel de Tel Aviv als quarts de final de l'Eurocup. És una eliminatòria a partit únic on els israelians han desplaçat 1.300 seguidors a l'Olímpic de Badalona amb entrada. En parlen de 1.800 en total. Això a les 8 del vespre. I a dos quarts de nou, el Baxi Manresa ha de guanyar la pista del Lenovo Tenerife per ser a la final a 4 de la Champions. Veurem si aconsegueix forçar la victòria en aquest desempat. I tenim 28a jornada de la Lliga Endesa, juga el líder, és a dir, el Barça, sense Vesely, sense Higgins, sense Brines a la pista del Coviran Granada. Ho fa a partir de 2:15 de la nit. I també d'aquí res, en partit de la Lliga Endesa, veus que tenim molt bàsquet avui, el bàsquet Girona juga a la pista del Reial Madrid, que és el tercer classificat.
Més informació, Esports Cope. Gràcies, Albert Díez. Bona tarda.
Gràcies, Montserrat, que vagi molt bé.
I d'aquí a res en parlem d'un altre tema totalment diferent. Atenció, perquè augmenten els furts en els supermercats. La pujada de preus ha fet que creixin i diuen que el perfil de lladre és el client habitual i també, òbviament, els lladres professionals. El menjar i la beguda en el top 10 dels furts, que a més hi ha molta gent que després revén a d'altres persones. Ens ho explica el Salvador Canyones, que és soci director d'una empresa líder del sector de la protecció de productes amb sistema antifurt i responsable de la secció d'alimentació.
Los que vivimos en una casa hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio también.
Con Smart Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola.
empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¡Hey! Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu lado, bebiendo tequila de cualquier vaso, rompiendo la fila si tú te vas. ¡Hey! Yo nunca he sido un santo, no vendo lecciones de contra...
Salvador Cañones, socio director de STC, la empresa líder del sector de la protección de productos con sistemas antihurto y responsable de la sección de alimentación. Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Cada año tengo marcado en el calendario llamarte, porque cada año hacéis unos estudios súper interesantes en cuanto a hurtos en los supermercados se refiere, ¿no?
Lamentablemente lo tienes marcado. Ojalá pudiéramos ahorrárnoslo todos, ¿no?
Ciertamente.
Pero bueno, este es...
¿Se ha notado un aumento de robos post-pandemia?
Sí, mira, según los estudios de ACOC, en el año 2021 se redujeron ligeramente, ¿no? Pero desde 2022 hasta ahora están creciendo y concentrándose lamentablemente en algunas cadenas más que en otras, ¿no? Uh-huh. Pero sí que está creciendo. Los motivos los conocemos todos.
Ajá. Los motivos, algunos imagino que lo harán por necesidad y otros lo habrán para que lo hacen por reventa, ¿no? Porque hay gente que se dedica a ello, incluso hay plazas donde se concentran gente para comprar esos productos que han sido hurtados en un supermercado.
Sí, efectivamente. Bueno, al final el hurto se produce porque alguien decide ahorrarse unos gastos que tendría en otra situación, ¿no? Bien sea robando directamente, y aquí podemos hablar del cliente habitual, que es muy escaso, pero existe, aquel que se hace el descuento y roba aquello que no quiere pagar, ¿no? Y luego está aquel que no se atreve a robarlo directamente, pero que acude a comprarlo a alguien que sí se atreve a robarlo. Esa compra puede ser premeditada o puede ser casual, ¿no? Que te encuentres a alguien que te ofrece un producto de manera, pues eso, casualmente, ¿no? Pero a veces se trabaja también con listas del robo, uh-huh, para ser robados y vendidos posteriormente.
Salvador, a mí me da mucha tristeza ir a un supermercado y ver, no sé, una bolsa de jamón ibérico, una lata de berberechos, una botella de cierto licor, con una alarma. Hemos tenido que llegar hasta ese punto para que no se produzcan los robos. Y no estamos hablando precisamente de alimentos de primera necesidad, ¿no?
Bueno, te respondo a tu primera pregunta. Sí, tenemos que llegar a ese punto por una sencilla razón. Para que te hagas una percepción del problema, una empresa de alimentación que lo haga todo muy bien, al final gana sobre un 2% de su facturación al año. Gana un 2% con todo lo que mueve. Y el hurto, si una empresa lo hace muy bien, tiene un 1%, pero si no lo hace muy bien, puede tener un hurto incluso superior a su beneficio. Quiere decir que si eliminara ese 1% o ese 2%, en vez de ganar un 2, ganaría un 3, ganaría un 4. Con lo cual podría reducir los precios de venta a sus clientes. Como no puede hacerlo, tiene que protegerse para evitar que ese hurto se dispare. Uh-huh. Y para evitar muchos otros gastos que hay asociados, como la propia imagen del producto, como que productos sean abiertos y aunque no sean robados, después no se pueden vender, como que falten piezas de algunos elementos, como los gastos de que tener al personal yendo a juicios porque ha habido intentos de hurto, tener al personal pues también preocupado o atemorizado en algún caso, como tener gastos jurídicos, como temas de seguros, etcétera, etcétera. Hay una infinidad de costes asociados al hurto, que si pudiéramos quitarlos, pues redundarían en el beneficio nuestro, del consumidor, ¿no?
Exacto.
Pero eso responde a tu primera pregunta, ¿no? Uh-huh. Sobre la segunda, sí que es verdad que una parte del hurto que es famélico, aquel que responde a la necesidad de comer, ¿no? Pero eso nos llevaría a pensar que se roba la harina o que se roba el jamón dulce o que se roba el de girasol, lo cual no sucede, ¿no? Incluso el hurto famélico, que sin duda existe y está lamentablemente en nuestra sociedad por estas veces que conocemos, el hurto famélico también prefiere robar el queso curado de oveja antes que el queso de fundir. Prefiere robar el jamón ibérico antes que el jamón York. Es decir, existe un hurto famélico, pero también es, en cierta manera, un poco gourmet. Uh-huh. Tendemos a robar aquello que más nos gusta, ¿no? Aunque
o sea,
sea por necesidad.
Hurtamos también lo que nos gusta, porque muchas veces no nos lo podemos permitir, ¿no? O lo que nos hace sentir bien, robar.
Bien, sí, serían esos tres conceptos en uno solo. Piensa que al final, en nuestra sociedad no podemos dejar de pagar algunas cosas que tenemos domiciliadas por banco. Poniendo nombres, yo tengo una plataforma digital que tengo que tener sí o sí. De hecho, tengo tres. Tengo un gimnasio al cual tengo que ir. Tengo un teléfono móvil que pago por banco religiosamente. Y eso no puedo distraerlo. Ese pago tengo que hacerlo siempre sí o sí. Pero, en cambio, quiero seguir teniendo una microcápsula de café, quiero tener un chocolate negro, quiero tener unos berberechos para el vermut o quiero tener una botella de cava para la sobremesa. Mm. Entonces, a veces, cuando no me llega todo, eso parece lo más fácil de conseguir. Haciéndome un descuento yo mismo, lo cual realmente es ilícito, en el supermercado al cual acudo habitualmente.
Uh-huh. Es complicado quitar una alarma de un producto, ¿no? Lo digo porque los ladrones, los profesionales, se las arreglan de cualquier manera para quitarlas y que no se note. Mira que vosotros trabajáis para innovar constantemente.
Sí, no, digamos que no es fácil, cualquiera de ellas, no es fácil. Cualquiera que sea el fabricante. Nosotros ahí hemos dado hondo de pecho, de hecho somos el único fabricante europeo de estos sistemas antihurto, que vendemos no solamente en España, sino también en el resto de países europeos, incluso Estados Unidos. Tenemos un plus de seguridad que hace que para el usuario profesional no sea interesante robar nuestro producto. Sea muy difícil, muy complicado, y acude, como siempre, a los establecimientos menos protegidos o protegidos de manera menos eficiente.
Uh-huh. Vamos a hablar de los productos top 5, sí. Los productos más hurtados. Hablamos de ibéricos, de licores, del atún o del vino. Sí. Pero por comunidades se ha detectado un producto favorito para llevarse sin pasar por caja, ¿no? Y eso nos ayuda un poco a distinguir los gustos por comunidades. Por ejemplo, los más dulces están en La Rioja, Madrid y Valencia. ¿Qué es lo que roban allí?
Bueno, pues allí tenemos más chocolates, tenemos más helados que en otros que en otras comunidades. Al final, esa lista lo que traduce es los gustos gastronómicos y culturales de cada comunidad. Ajá. Tenemos muchos elementos en los cuales somos iguales o muy parecidos, pero hay otros que dan una cierta diferenciación en regional. Por ejemplo, el pulpo en el norte, ¿no? O el cava, que es inherente a nuestra costumbre de tomar el postre acompañado de la familia con una sobremesa en vez de un orujo de hierbas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eso sucede con nosotros, también sucede en las islas, tanto en el archipiélago balear como en el canario, con quesos y licores autóctonos, ¿no? Que son, uh-huh, solamente son de allí. Al final es un indicativo del gusto que tenemos cada una de las diferentes comunidades autónomas en, uh-huh, España.
Las Baleares, queso balear y el licor balear, ¿no?
Sí, no, yo no podría decir cuáles son los quesos, pero sí que sé que cuando hablamos con ellos nos piden, oye, ¿cómo protejo este queso de Mahón? Nos dicen unas marcas muy concretas, con una forma muy concreta, y lo mismo para los licores y destilados. Uh-huh. Sucede igual en Canarias, ¿eh? Uh-huh. Aparte de los comunes atunes bonitos, conservas, ibéricos, quesos, vinos, etcétera, pues también hay una particularidad. Creo que hemos querido destacar a modo, digamos, de anécdota, ¿no? Para ver también qué nos diferencia.
Uh-huh. Oye, robar un cava, claro, primero quitar la alarma y segundo, ¿cómo pasas con una botella de cava por caja?
Bueno, de hecho, la manera de robar un cava habitualmente es en aquellos establecimientos que no están protegidos con antihurto, con un collarín o con un capuchón, como lo que nosotros fabricamos, ¿no? Pero la manera de robarlo es meter en una mochila y pasan, ya está, ocultan de la vista. Yo he comentado algún caso de que yo asistí personalmente con un señor en su cinturón, un cinturón normal, tenía colgadas 12 bridas plásticas de las que usamos en ferreterías para unir los cables.
Sí, sí, sí.
Con esas bridas cogió cuellos de 12 botellas de cava. Y estaban tan ajustadas a su perímetro, a su abdomen, que no hacían ruido al moverse. Todo cubierto con un abrigo y salía por línea de cajas.
Madre mía.
Sí, eso y robo de jamones, bueno, hay infinidad de anécdotas para explicar.
Un día, ¿no?, vi cómo robaba una señora un televisor y pasaba directamente con un televisor de pantalla plana enorme por la caja y yo digo, yo alucino. Hay gente que busca unas artimañas brutales.
Sí, además habitualmente buscan siempre a qué personal, cajero o cajera, pues más inexperto parece, para distraerlo, juegan con eso e intentan escaparse. Uh-huh. Afortunadamente hay medios para evitarlo.
Desde luego. Este incremento de las pérdidas, imagino que también está en constante evolución y no para de crecer porque ha aumentado además la inflación, ¿no? Hay mucha gente que no tiene dinero para depende de qué productos.
Sí. Digamos que el efecto es el siguiente. hay más y además se concentra más en determinados establecimientos. Pongo el ejemplo del helado, ¿no? Hay un helado que todos tenemos en mente, una tarrina de medio kilo muy conocida,
sí.
Que ha sido un top de gustos en Cataluña, por ejemplo. Ahora lo es en Madrid, lo es en Valencia, pero lo ha sido en Cataluña durante los últimos 2 años. Cuando lanzamos un sistema de protección para eso, el hurto que había sobre ese producto no desapareció, simplemente se derivó a otros establecimientos que no estaban protegidos.
Mm.
Con esto quiero decir que, aparte de que está creciendo, el hurto se concentra en aquellos supermercados que han podido equiparse de peor manera o no se nos han equipado directamente.
Ya. O sea que cuando estamos bien protegidos, lo que hace el chorizo en cuestión es irse a otros establecimientos que no tienen esa seguridad. De ahí la importancia de tener todo bien asegurado para que no haya ningún amigo de lo ajeno que se lleve lo que no se tiene que llevar.
Sí. No podemos olvidar que el objetivo del supermercado, el hipermercado, no es convertirse en una comisaría, no es detener a clientes, sino disuadir. Disuadir, por un lado, al cliente honrado de que siga siendo, ¿no?, de que no hace falta cometer un delito, ¿no?, de que oye, pues pueden pagarlo y que deberían pagarlo, ¿no? Es disuadirlo. Y por otro lado, también disuadir al profesional. El profesional es una empresa. A su manera es una empresa que busca la máxima eficacia en el menor tiempo posible, con el menor riesgo posible.
Uh-huh.
Cuando hay dificultades, esto puede ser un vigilante de seguridad, un sistema de seguridad de televisión, un sistema antihurto con cara y ojos, se va a otro sitio donde esas dificultades son menores.
Uh-huh.
Entonces, lo que buscan realmente en el supermercado es disuadir. Ellos no quieren el conflicto, obviamente.
Claro, obviamente. Bueno, pues ha sido muy interesante un año más, Salvador Cañones, hablar contigo para explicarnos un poquito sobre cómo está ese tema del hurto y de hablar de dime de dónde eres y te diremos qué hurtas en el supermercado. Y desgraciadamente se siguen produciendo esos hurtos. Cada vez hay más medidas de seguridad, pero desgraciadamente se siguen sucediendo. Y ya hemos conocido que en Cataluña nos gustaba mucho la tarrina esa grande de helado y que ahora lo tenemos más complicado, y también el cava.
Sí.
Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros un año más y espero que llegue el año en que hablemos de que todo está bien seguro. Ojalá que así sea.
Un placer, como siempre, a vuestra disposición.
Gracias, un abrazo, Salvador Cañones.
Un abrazo, gracias. Adiós.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat. El consejo del día de la doctora Torrejón.
Apuntar bien este número de teléfono, 93-414-3631, 93-414-3631. Si llamas, te va a pasar como a mí, estás llamando al Centro Médico y Estética de la doctora Torrejón, el Centro Médico Star Bene. Doctora Torrejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo vamos?
Fenomenalmente bien. Mira, el otro día estuvimos hablando sobre el intrusismo laboral que hay en el gremio de los electricistas, porque hablábamos de la muerte de un señor después de que le vinieron a hacer una reparación, murió electrocutado en la bañera. Y estuvimos hablando del tema del intrusismo. Cuando hablamos de salud, el intrusismo existe también, doctora.
Más de lo que nosotros quisiéramos, Monse, y además... Este es un tema muy peliagudo, yo creo que en todas las profesiones, porque fíjate, me has contado este ejemplo de las consecuencias, ¿no?, de una persona que no hiciera bien su trabajo como electricista.
No titulada.
En medicina sucede, pero yo te diría que en medicina estética sucede muchísimo. Es decir, es como que no se le diera importancia a lo que se hace, porque se trata de la estética, es decir, no se trata de la salud, por así decirlo, y entonces cualquier persona con un pequeñito curso de horas o de un día o de 2 días se puede poner a hacer según qué cosas, ¿no? Nosotros desde la sección colegial del Colegio de Médicos estamos persiguiendo lo que es el intrusismo no médico, es decir, personas que no siendo médico, que esto es lo que voy a decir la gente al escucharlo puede pensar, no es posible, es posible.
Mm.
Personas que no son médicos se presentan, ¿no?, como un centro acreditado, que pueden hacer infiltraciones con el ácido hialurónico, que por ejemplo, para que alguien se tome idea, si esa infiltración de ácido hialurónico que se hace en la cara no está bien hecha ni por un profesional cualificado ni con materiales que se tengan que utilizar y que tengan pasada la normativa, pues puede ser una causa de ceguera.
Mm.
Para que te hagas idea de lo importante que es, ¿no? Entonces, estamos viendo muchísimos casos de profesionales no médicos que se presentan como médicos diciendo que hacen tratamientos y además con materiales que no tienen marcaje de la Comunidad Europea, con lo cual son
materiales muchísimo más baratos de lo que puede tener el producto, ¿no?, que sigue el circuito normal de la vía sanitaria. Con lo cual, ¿qué pasa? Pues muchas personas que desean cuidarse, pero que, digamos, el primer punto donde miran es el económico, que no digo yo que no haya que mirarlo, que hay que mirarlo, pero no debe ser el primero. El primero debe ser la cualificación del profesional al que vamos a acudir. Pues bueno, esto está haciendo que vemos muchísima publicidad de tratamientos, digamos, tirados de precio por personas que no son médicos. ¿Y todo esto qué puede conllevar? Pues puede conllevar problemas importantísimos de salud. Claro. O sea, yo para que el oyente de tu programa se haga una idea, cuando nosotros, por ejemplo, en medicina estética podemos utilizar un ácido hialurónico, un tipo, ¿no?, porque son varios los laboratorios que lo pueden producir. En primer lugar, hay laboratorios que invierten más en I+D, en investigación y desarrollo, y laboratorios que menos, ¿no? Pero cuando hay productos de muy buena calidad, con unos márgenes de seguridad muy importantes, son productos que vienen ya con unos sellitos, con un código de barra identificativo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué motivo? Porque en todo momento está identificado el producto que ponemos al paciente, el lote que nos ha llegado a nosotros como médico. Es decir, es un producto que sigue todo el circuito sanitario y es un producto de máxima garantía a la hora de utilizarlo. Eso, además, tiene que estar en manos de un profesional cualificado, que significa que ha tenido su correspondiente proceso de formación, que ha hecho los entrenamientos y las prácticas necesarias para luego poder utilizar ese producto en el paciente. Uh-huh. Porque cuando eso no se produce, las repercusiones son muy malas, puede haber repercusiones para la salud, y luego algo que a nosotros médicos no nos interesa, porque tú, por ejemplo, como periodista sabes que es fácil que pueda salir un titular que diga: el ácido hialurónico ha provocado la muerte en un paciente en un centro de medicina estética. Sí. Vale, y entonces ahora, ¿qué pasa? Todos los ácidos hialurónicos son malos,
claro.
Y todos los centros de medicina estética son malos, y no. Hay que profundizar y hay que ver que es un producto concreto en manos de un irresponsable lo que ha generado el problema. Entonces, yo, si me permites, como consejo que puedo dar a las personas que quieran ponerse en manos de profesionales cualificados, que los hay y muchos, lo primero que tienen que buscar es que sea una persona médico titulada y colegiada. ¿Cómo se puede saber? Acudiendo al colegio de médicos, a la página web del colegio profesional, poniendo el nombre del médico y viendo si ese médico está colegiado o no está colegiado aquí en Barcelona, ¿de acuerdo? Luego, bueno, pues en un momento determinado preguntar, o inclusive cuando se va a la visita informativa, nosotros cuando hacemos la visita informativa, yo creo que ese es un punto muy importante, porque el paciente detecta, ve, pregunta, se informa, tiene garantías. Es preguntar a ese médico si pertenece a alguna de las... Hay actualmente dos sociedades que agrupan a los médicos de medicina estética: la Sociedad Española de Medicina Estética, CEME, y la Sociedad de Medicina de Cirugía Cosmética, ¿no? Entonces, bueno, pues saber que son médicos que estamos en esas sociedades, médicos que estamos cualificados, y de esta manera la persona tiene por lo menos una tranquilidad mayor a la hora de acudir a ese profesional.
Y una garantía, como la que tenéis si llamáis ahora mismo al 93-414-3631. La primera visita informativa y sin coste alguno, os ponéis al día, preguntáis todo lo que queráis, y hay una cosa que está muy clara: ahí estáis con manos expertas y tituladas, como es el caso de la doctora Carmen Torrejón, porque lo bueno para ti es también bueno para ella.
Y tanto que sí.
Doctora, muchas gracias.
Cuanto más contento esté el paciente, más lo estamos nosotros.
Por supuesto que sí. Doctora Torrejón, gracias, muy amable.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Según el EGM, sumamos un nuevo liderazgo, el de la linterna con Ángel Expósito.
Nosotros estamos en Valencia para buscar respuestas, contarte historias.
Según el EGM, la linterna de COPE bate su récord de audiencia y ya es escuchada por 1.137.000 oyentes diarios que buscan rigor y el mejor análisis.
Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos.
Ángel Expósito rompe 25 años de liderazgo de su principal competidor y la linterna de COPE se convierte en el programa más escuchado de su franja. Por eso te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en nuestros comunicadores.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Tus hijos ya son adolescentes y es lógico y normal que te preocupe algo así.
Ahora que han crecido ya no hacen planes con nosotros. Se quedan en casa solos, o eso dicen. Y me preocupa lo que pueda pasar.
Pues eso con Securitas Direct tiene solución, porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa ante cualquier emergencia y con sus cámaras podrás ver que todo va bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Avui a la linterna parlem dels Funkos. Parlem de Funkos perquè el popular fabricant d'aquestes figuretes de personatges de la cultura pop ha destruït figuretes, atenció, per un valor d'entre 27 i 33 milions d'euros. Pels que no ho sabeu, els Funkos són uns ninots de personatges famosos, populars, amb el cap quadrat i ulls de botó. Per exemple, Darth Vader, Elsa de Frozen, Wonder Woman, Harry Potter, l'estoc dels quals ha augmentat gairebé un 50% i s'ha situat a un valor de 246,4 milions de dòlars el passat 2022. L'expert en Funkos a la COPE és la nostra companya Mar Puerta. Bona tarda, Mar.
Bona tarda, Montse.
Què passa amb els Funkos?
Doncs la multinacional de ninots va anunciar aquesta decisió el mes passat, argumentant que es tractava per l'augment dels costos d'emmagatzematge i també del lloguer dels contenidors, ja que ara l'estoc és superior a la capacitat dels magatzems de la companyia. A més, hem de destacar també que durant la pandèmia aquestes vendes de figuretes de Funko van créixer considerablement, sobretot a través d'internet, perquè molts dels minoristes estaven tancats per la situació sanitària. Nosaltres hem volgut parlar sobre aquest boom dels Funkos amb l'Anna, que és propietària de la botiga Cazadores Funko Pop de Barcelona, i ens explicava així quin és el secret del seu èxit.
Abans era com una miqueta més tabú, això del col·leccionisme, que era més estrany, no? Més... I ara la gent com que li agrada més i és més gent com que és del món fric i tot això, saps? Jo penso que ara com està de moda, entre cometes, no? Perquè el col·leccionista sempre ha sigut així. I jo penso que és això, que, com, que hi ha més col·leccionistes i agraden més.
D'altra banda, també hem de dir que el públic col·leccionista és un públic jove d'uns 20-30 anys i les figures més demandades, Montse, que no saps quines són.
No, l'escoltem.
Bueno, els que més surt així són l'anime, que és bueno, Naruto, One Piece, Jujutsu Kaisen, tot això està bastant, bueno, agrada bastant als, a les col·leccionistes. I després està pues, Marvel, que sempre són els superherois, que, bueno, Spider-Man, sobretot Spider-Man, agrada molt, no sé què té aquest personatge, m'agrada bastant. Sobretot Spider-Man la gent va consultant bastant.
I clar, aquí la pregunta que ens fem és si seguiran tenint aquest èxit o si es tracta d'una moda passatgera, no? Doncs l'Anna el que diu és que ara i cada cop més el públic es va fent més selectiu.
Personalment tindrà èxit durant un temps. Creuen tant que ja te torna selectiu i llavors ja agafes el que t'agrada. I suposo que ja arribarà un punt que s'esgotarà, saps? Vull dir que ja dius, hasta aquí, i a lo millor agafes, però no tant com al començament. Jo penso que el futur a lo millor no li va malament perquè fan un altre drama, no només punk, o sea, no només pop, però jo penso que se les ha saturat per això, perquè és que no paren de treure. A lo millor d'una col·lecció treuen 10 variacions i dius, és que és molt, saps? És massa quantitat.
Doncs hem passat dels Furbis, que segurament us en recordeu dels Furbis, als Funkos, i avui ens ho explicar la Mar Puerto. Gràcies, Mar.
Gràcies.
I nosaltres marxem. Us deixem ara amb Àngel Expósito i la Linterna. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Adéu-siau.
COPE Catalunya i Andorra.
¡Qué pasada! ¿Cómo lo has hecho?
Muy fácil. Fui a Fácil Móvil. Vinieron a casa y tomaron medidas. Son expertos en aprovechar espacios. Camas, mesas, armarios. Hay espacio para todo. Tendrás la habitación de tus sueños. Busca tu tienda más cercana en facilmóvil.es o llama al 625-222-221. Fácil Móvil. La solución.
Fofito presenta en Terrassa Viva el Circo. El circo de toda la vida conducido por Fofito y Mónica Aragón, que te harán recordar y cantar las canciones de tu infancia. Además, trapecistas, intrépidos acróbatas, malabaristas, payasos, todos te harán vivir una experiencia familiar única y divertida. Del 29 de abril al 21 de mayo, bajo la gran carpa blanca instalada en Centro Comercial Parc del Vallès. Terrassa. Entradas desde 10 euros en vivaelcirco.com.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93 373 33 17, 93 373 33 17, oloresmetal.com.
En Hipoyagán, los 30 días locos a precios únicos. ¿Quieres comprar un dormitorio, un comedor, un sofá? Busques lo que busques, en Hipoyagán lo encontrarás. Da un aire nuevo a tu hogar. Mueble comedor completo ahora a 179 euros. Gran exposición y todo a precios únicos. Y pague a 12 meses sin intereses. Hipoyagán, todo para el hogar. Hipoyagán. En Terrassa, Granollers, Girona, Vilanova i la Geltrú, Manresa i Parets del Vallès. Hipoyagán.com.
Cope Catalunya i Andorra.